Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom i benvinguts a l'Internauta, el programa creat el 1995 per Jordi Vendrell i que emetem des del 2010 per VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i des de la temporada passada pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, amb Vicent Partal, entrevista Ignasi Genovès, que és el director general d'Atenció Ciutadana i Difusió de la Generalitat, per parlar de la nova cara del portal probablement més complex, gran i fins i tot delicat del país, parlem de gencat.cat, perquè d'una banda és un portal doncs, d'accés corporatiu a la Generalitat, però de l'altra també en pengen més de 115 macrowebs sobre temàtiques d'ensenyament, de salut, etc. A la secció de bricolatge informàtic, per la seva banda, en Joan Jofre ens parlarà avui d'ergonomia, en concret de les coses que hem de tenir en compte quan som davant la pantalla d'un ordinador relacionades amb els cinc sentits, és a dir, la vista, l'oïda, el tacte, l'olfacte i fins i tot el gust. Amb tot això farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Molt probablement deu ser la web més complexa que té aquest país. No n'estic segur del 100%, però dubte que n'hi hagi alguna que tinga més complexitat, un arbre més complicat, més coses allà dins, que siga més sensible fins i tot en termes de funcionament. És gencat.cat. No estic segur, ara ho preguntarem, però diria que és la web més gran del país i per a fer-ho tenim amb nosaltres el senyor Ignasi Genovès. Bon dia, Ignasi.
Bon dia, Vicent.
Que és el director general d'Atenció Ciutadana i Difusió de la Generalitat de Catalunya i, per tant, entre les moltes feines, tasques que li corresponen, una és el GenCat.
Efectivament, sí, sí.
Tens alguna idea si és la web més complicada del país, la més gran?
Probablement sí, perquè tingues present que GenCat.cat és el portal d'accés corporatiu, però de gencat.cat pengen més d'un centenar, uns 115 webs específics, i per tant, doncs, segurament som dels més complicats, això segur.
Clar, quan dius 115 webs específics, podria semblar poca cosa, però webs d'ensenyament, webs de salut, és a dir, webs realment que són macrowebs en ells mateixos, no?
Efectivament, és a dir, hi ha el portal genèric, el GenCat, i després allà pengen els 12 webs departamentals, per tant, dels 12 departaments, una mica un arbre, no? I dels 12 departaments després també pengen els webs més sectorials. Per tant, efectivament, és una magnitud important. Tenim els canals específics, el canal salut, el canal empresa, el món de l'ensenyament amb XTEC, etc. Per tant, realment hi ha molt contingut i molts serveis a dins.
La raó per la qual us havien convidat és per la renovació, ara fa molt poques setmanes. GenCat, que era una web clàssica, tradicional, que tots estàvem acostumats a veure-la des de feia molts anys, no sé quants, però des de feia molts, de la mateixa manera, ha tingut una transformació molt poderosa, com a mínim des del punt de vista gràfic. No sé si a darrere n'hi ha molt més canvi, també.
Sí, efectivament. Hem fet un gir de 380 graus en l'enfocament del GenCat. El GenCat, tal com el coneixíem ara, tenia uns 10 anys el disseny, l'últim disseny tenia uns 10 anys. De fet, GenCat va néixer el setembre del 95 i que em sembla que també per aquella època va néixer VilaWeb, tot i que en aquells moments no es deia VilaWeb, no? Però també érem
la mateixa... El maig del 95, de la mateixa quinta.
Això mateix, que t'anava a dir, de la mateixa quinta. VilaWeb neix al maig i GenCat al setembre. I l'últim disseny era de fa uns 10 anys, del 2004-2005. Llavors responia a uns criteris molt de l'època, de posar molta informació en el homepage, molts continguts, molts avisos, molts links, molts banners, per cridar l'atenció al visitant. No? Nosaltres hem fet un canvi radical i hem considerat que actualment als webs el que es necessita bàsicament, i sobretot amb Gencat, que bàsicament és un web de serveis, el que havíem de potenciar és el cercador. Per tant, la primera cosa que hem fet és posar en el frontispici del web un bon cercador. Hem millorat les eines de cerca, en un bon cercador, una mica en la línia del cercador si tu vols d'un Yahoo o d'un Google, no? És a dir, escolti, som un portal de serveis, per tant, posem a davant de tot el cercador. I a partir d'aquí fem una homepage molt més clara, molt més nítida, molt més diàfana, amb un àmbit d'actualitat, amb 3 o 4 notícies d'actualitat, un carrusel d'actualitat, i unes informacions de serveis, que nosaltres hem identificat que són les informacions que tenen més audiència, no? Com pot ser la informació de meteorologia, Meteocat, informació de l'estat del trànsit i la informació del servei de transport públic, Rodalies, etc. Per tant, el plantejament és radicalment diferent del que teníem fins ara, és a dir, una web molt neta, amb un cercador, un àmbit d'actualitat i uns serveis que són els més demanats. Aquest és el plantejament.
Ja m'imagino que no has estat tu qui ha manejat només, diguem, aquest canvi de la web, que teniu un equip molt, molt potent allà dins per fer tot això, però a l'hora de plantejar-se una cosa així, no entra una mica de vertigen? Jo m'imagino havent de fer una cosa així i dir... Clar, jo suposo que teniu un mapa que sabeu fins a l'última web que penja de vosaltres, però això deu ser escarbar molt avall, no? Perquè allà dins, en tots aquests anys, sí, es deu haver acumulat una quantitat de coses enorme, no? Com heu fet el procés d'agafar allò i transformar-ho en això?
De fet, hem fet dues coses. Primer, hem fet el que jo en dic, primer hem canviat el motor i després hem canviat la carrosseria, el xassís. Per tant, què hem fet primer? Primer hem fet un canvi tecnològic amb un nou gestor de continguts. Gencat estava suportat amb un gestor de continguts comercial, de Vinyet, i hem canviat el gestor, hem anat cap a un gestor de continguts obert, OpenCMS, que és un producte obert, de programari lliure, i això, per tant, ens permet doncs, fer primer endreça dintre de casa. Hem fet aquest canvi tecnològic i per tant, doncs, això que tu deies d'anar escarrant fins a les profunditats ens ha permès això, doncs, revisar continguts, revisar webs, revisar pàgines que potser ja no tenien sentit. Això ha sigut un esforç, ha sigut una feina, evidentment, no només del personal de l'equip de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, sinó també de tots i cadascun dels equips dels departaments, naturalment. Clar. Això ho has de fer doncs, amb la complicitat dels departaments, dels 12 departaments. Per tant, ha sigut una feina intensa, important, de neteja, de neteja i d'organització. És veritat que al llarg dels anys es va acumulant molta cosa que potser doncs, perd sentit o canvia i potser no s'està absolutament al dia. I per tant, primer hem fet aquesta feina d'endreçar la rere botiga, d'endreçar les tripes del Gencat. I per tant, el fet de canviar aquest gestor de continguts ens ha facilitat. Un cop hem fet això, la segona fase era canviar l'estètica, canviar el xassís, no? I és el que hem fet després. Això ho hem fet en els primers àmbits de Gencat i tenim tot un calendari d'aquí fins al 30 de juny del 2015 per fer tota la migració i tot el canvi en tots aquests 100 i pico de webs, no? Que evidentment no estan tots, ni molt menys, però que és una tasca d'anar fent progressivament al llarg d'aquests mesos que ens hem...
I quan fas front a una operació com aquesta, què és el més difícil?
El més difícil és trencar les resistències dels equips o de les persones doncs, responsables.
Canvi.
Sí, és la resistència al canvi. Sí. És a dir, pensa que amb un web on està tot en el home, doncs cadascú té cada link i cada ítem
té pare i mare.
té pare i mare, no? Per tant, el moment que desapareixes de la home, doncs, bueno, et genera un, pot generar una certa incomoditat. Escolta, jo he desaparegut. No, escolta, no has desaparegut, però, bueno, doncs, estàs, et pots trobar d'una manera diferent. Eh? Però és evident que tot, amb un àmbit com la Generalitat, l'Organització de la Generalitat, tots els serveis, tot el, totes les entitats que en depenen, no tothom pot estar en una homepage, això és evident, això és de lògica, no? Per tant, ho has de, al final has de prendre una decisió. Jo crec que si ho t'agosaràs, la veritat, si ho t'agosaràs, però bueno, prens una decisió i al final doncs, la gent ho entén. Per tant, el més complicat no és la part tecnològica ni la part organitzativa, si potser aquest component humà, no? De dir, escolta, ara he desaparegut de la homepage. Bueno, has desaparegut, però tens un cercador magnífic, millorat, que et permet anar directament en el contingut o allà on correspongui.
Nosaltres també tindrem molta informació del que interessa realment al ciutadà, no? Sempre he pensat que una web com GenCat, no sé si el govern la utilitza com a escolta de quins temes interessen i quins no interessen tant, no? Però clar, sou un reflexe, o deveu de ser un reflexe molt, molt interessant de què pensa el país. Jo recordo una vegada fa molts anys d'això, i no recordo ni en quin govern era, no? Que GenCat es va col·lapsar, em sembla que era la primera vegada que penjaven les notes de la universitat, no? I suposo que no esperaven l'allau aquell, no?
De la selectivitat, hauria de ser, no?
Sí, això, de la selectivitat, no de la universitat, de la selectivitat. Vull dir, jo què sé, quan n'hi ha aiguats, quan n'hi ha... A vegades penso, igual que allò de Google, que fa que de les cerques extreu la preocupació de la gent quina és i tal, vosaltres deveu ser una orella fantàstica, no? per estudiar quins temes interessen al país.
Sí, efectivament. El primer tema que interessa al país, almenys pel que nosaltres veiem, curiosament o no, és la qüestió de Meteocat, de la meteorologia. És una cosa molt curiosa, però som un país malalt de Meteocat. És una cosa curiosa que no deixa de sorprendre, però és així. El primer web consultat és la informació meteorològica. Després també, naturalment, informacions de serveis, els que hem posat en el homepage, informació del trànsit, de l'estat del trànsit, això és molt consultat. Després també hi ha consultes en el món de l'OBT, dels serveis estrictament, dels tràmits, no? Aquí doncs, tens, per exemple, doncs, tràmits que estan molt consultats, evidentment, doncs, que estan vinculats a la situació econòmica que estem passant en aquests moments. Uh-huh. Poden ser qüestions relacionades amb l'habitatge o amb les prestacions d'atur. Això també són qüestions que són molt consultades.
I cíclicament, aquestes puntes, la campanya de vacunació de la febre, la campanya de matriculació dels xiquets a les escoles. Teniu puntes? Es veuen aquestes puntes? Són visibles?
Sí, hi ha puntes, sí. I hi ha puntes, exacte, quan hi ha campanyes, hi ha la publicació de campanyes o de programes, evidentment, hi ha unes puntes. Com també hi ha puntes al llarg del dia, com hi ha puntes estacionals, evident que això segueix una mica el mateix ritme que segueixen tots els webs. I el mateix pot passar amb el món de l'atenció telefònica, no? Del 012, també tens els mateixos comportaments. Tens un comportament d'uns pics d'allò mig matí, després baixa al migdia a l'hora de dinar, a la tarda hi ha un repunt, etc. I això és molt, molt clàssic.
En aquesta reforma, ho dic pels pics de comportament, heu fet també un canvi important pel tema mòbils.
Sí, no? Exacte. Aquesta web té dues novetats importants per mi. La primera és aquesta que tu dius. Hem fet el web amb responsive design, el que en català em sembla que se'n diu disseny adaptatiu.
Fem-ho complicat, està bé.
Això és la teoria que ens han dit. És responsive design. Per tant, què vol dir? Vol dir que el web s'adapta automàticament en funció del dispositiu en el qual tu estàs consultant. És a dir, s'adapta, si tu tens una tableta, doncs s'adapta automàticament a la pantalla en la tableta, i si ho consultes des d'un mòbil, doncs s'adapta automàticament al format del mòbil amb un menú que es va resituant i que també un menú, doncs, exactament un menú de mòbil, de l'estètica i del sistema de recerca de mòbil. Per tant, aquesta és una primera qüestió, és un sistema, doncs, un disseny adaptatiu Nosaltres apostarem pel disseny adaptatiu, pel resource de disseny. Pensem que és el futur. Més que crear apps i apps i apps i apps, pensem que la primera fita és posar els webs amb aquest disseny.
L'HTML guanya la batalla a l'app.
Bueno, vaja,
almenys sí, nosaltres... Sí, és una tendència molt clara. Sí.
És el criteri que tenim, I la segona novetat important és l'accessibilitat. Aquest web és accessible no únicament per les persones amb discapacitats visuals o auditives, sinó també amb persones que tinguin discapacitats o disfuncions de tipus de motricitat.
Com això?
Doncs això està fet amb una eina d'una empresa que es diu IncloSight, que permet doncs, la navegació a persones doncs, que tenen també aquesta discapacitat.
I la facilita, diguéssim.
Sí, la facilita. Sí, sí, la facilita mitjançant, evidentment, la persona a tenir el seu programari doncs, i els seus estris adequats, però si la persona doncs, té un micròfon, per exemple, a través de petites senyals, etc., amb la boca, etc., doncs pot anar navegant. Això és una novetat important.
Això crec que n'hi ha una obligació legal, no?, per part, és a dir, els governs teniu... uns criteris fixats. Jo havia sentit, o sabia clarament, que n'hi havia uns criteris per problemes de visió, problemes d'oïda, però no havia sentit mai aquesta... No, això no està regulat, això ho fa de més a més,
no?
Tens alguna idea, o es pot dir alguna xifra, de quanta gent entra al dia a GenCat? N'hi ha alguna estimació o és molt difícil dir-ho?
Tenim 80 milions de consultes a l'any. 80 milions de visites. Si fem la divisió, surten, vaja, poden sortir unes, no sé, pot sortir 50.000 o 60.000 al dia.
Ho dic perquè, clar, la infraestructura tècnica també deu ser molt important per poder fer tot això. Suposa que, a més, és un servei crític. Si n'hi ha un aiguat com els que aquests dies n'hi ha i cau el GenCat, tenim un problema a tot el país, no?
Això mateix.
Aquí deveu tindre un sistema més que reforçat de com...
Sí, sí, això, vaja, això és un... Efectivament, tenim el centre de càlcul, bueno, el servei ens el presta el CETITI, el centre...
De tecnologies de la informació.
Per tant, ells són el nostre proveïdor natural, és el proveïdor públic, i ells són els que tenen doncs, tots els sistemes de backup en casos de avaries o de problemàtiques. Tenim tota una infraestructura important. Sí, sí.
Però aquest valor de garantir la informació és un valor que està molt interioritzat en GenCat. Sou conscients d'aquesta necessitat del... de la informació immediata, etcètera.
Sí, sí, sí. A més, GenCat és un dels webs, diguem, que estan en aquest, diguem, en la llista vermella de qüestions de webs que s'han de tenir absolutament operatius les 24 hores del dia, naturalment.
En el cas, per exemple, de grans moments, no?, això que dèiem, la matriculació, etcètera, etcètera, tu abans has descrit una estructura que entenc que és, no sé si la paraula és adequada, confederal. M'imagino que el Departament d'Ensenyament deu tindre, suposo, el seu equip que porta la seva web dins de GenCat, però que té una certa autonomia, m'imagino, no estic segur com funciona, el de salut, etcètera, etcètera. Aquests departaments i el Departament Central, com us coordineu? Hi ha una coordinació permanent o cada un fa el que creu convenient i després... Quan us n'adoneu del que està passant, reaccioneu, diguem-ho així.
Bueno, en principi hi ha uns criteris generals i, evidentment, hi ha una xarxa de col·laboradors en cada departament que estem absolutament coordinats i comunicats en línia. Per tant, en principi, evidentment, cada departament té la seva autonomia de publicació, però pel que fa a continguts hi ha un consell editorial i pel que fa doncs, a la gestió diària, doncs, cadascú és autònom. Però sí que hi ha una coordinació important perquè, vaja, al final els missatges i els serveis han de ser doncs, han de ser coherents. No pot ser que un web estigui dient A i el web del costat estigui dient B. Això seria imperdonable, no? Per tant, sí que hi ha una coordinació.
20 anys després, comentaves que vau començar al setembre del 95, per tant, d'ací menys d'un any ja haureu de celebrar els 20 anys. Jo recordo molt a l'inici de les webs que n'hi havia una fita que era dir un dia seran com la televisió. No? La Generalitat, en aquest sentit, creus que és conscient de que té dues grans eines de difusió molt diferents entre elles, eh? La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el GenCat? Ha arribat ja a aquest punt de consciència? La gent entén que avui en dia els efectes de serveis, especialment, les audiències són equiparables i que una cosa i l'altra, al final, el ciutadà li arriba per un costat o per un altre, però li arriba? O creus que encara pesa molt la idea aquella de que la tele és la tele?
Jo crec que, encara pesa, aquesta idea. Sí. Jo crec que encara no hem arribat a aquest punt, I això ens ho diu, per exemple, la qüestió dels smart TVs, etcètera, no? Les televisors connectades a la xarxa. Això, els indicadors ens expliquen que hi ha un parc de televisions intel·ligents ja significatiu, no?, a les cases, però que molt poques d'aquests aparells estan connectats a la xarxa, no?, estan molt poc connectats. És a dir, la gent es compra Smart TV, però després no els sap funcionar. Potser perquè encara el sistema d'accés encara és complicat, ho has de fer amb un comandament que la gent de vegades, doncs, no és una navegació senzilla i fàcil, i per tant jo crec que aquesta conjunció, no?, aquest punt d'encontre entre la televisió i internet, jo crec que encara falta. Jo penso que arribaran a convergir el dia que tu puguis des de la televisió navegar amb un teclat. Jo crec que aquest és el secret. Mentre hagis de fer amb un comandament que no t'aclares, que és complicat, que has d'anar amb un menú de navegació poc empàtic i poc fàcil d'utilitzar, doncs no, encara no hi arribarem.
T'he de dir, jo que és d'accés dels rars, i tinc un aparell d'aquests per navegar
a la tele
i el tinc connectat. No, t'he de dir que la web del GenCat reacciona molt bé. No sé si està pensada també pels televisions o simplement el disseny per tablet fa que ja navegui bé. És a dir, el disseny actual, per exemple, és molt més gran tot. En el GenCat d'abans, una miqueta quan començaves a tindre problemes de visió, la cosa es complicava perquè tot eren lletretes molt menudes i moltes lletretes. Sí. No? Ara n'hi ha respira, és una cosa, no? No sé si a l'hora de dissenyar ho vau posar aquesta condició als dissenyadors, no?, que respirara,
sí,
però respira molt bé, no? Saps el que estàs mirant en cada moment i tot això, no? I t'he de dir que en televisió es veu francament bé. La veritat és que és un canvi també important el que heu fet en aquest sentit. No sé si n'éreu conscients.
Sí, bueno, és el principi del responsive design, que t'has d'anar adaptant a tots els formats de pantalla. La televisió és un format més.
Abans comentàvem lo dels mòbils. M'imagino que sou conscients de que, almenys totes les dades que tenim tots, que l'audiència de mòbils està a punt de superar l'audiència de la web. Per exemple, a VilaWeb, l'audiència de mòbils pràcticament ja empata amb la de l'ordinador de sobretaula, i nosaltres calculem que l'any que ve entrarà més gent des de mòbil. Entenem per mòbil i tauleta, Entrarà més gent per mòbil i tal. Passa això també, en GenCat?
Sí, segueix la tendència general, és a dir, la gent cada vegada més es connecta des dels dispositius mòbils. Sí, és exactament igual,
I això què penseu que significa cara al futur? És a dir, haureu de pensar en un GenCat primer mòbil? Haureu de pensar primer en la versió mòbil, perquè encara ara pensem primer en la versió web i després en la versió mòbil.
No, però és que amb el responsive design no penses, ho penses tot alhora. És a dir, és tot el mateix. És a dir, estem pensat... I de fet, els menús ja els hem pensat per mòbil, però et serveix per tot, és a dir, et serveix per als tres o quatre formats. És a dir, estem pensant en el mòbil, és a dir, quan hem fet el responsive design estàs pensant en mòbil, i quan consultes gent que des del mòbil, tu veus que el menú és absolutament de mòbil, la disposició, el disseny. Per tant, Ja hi hem arribat aquí. I evidentment que les consultes són cada vegada més des de dispositius mòbils. Això també ens ho facilita també l'altra banda que no hem parlat, que és tota la qüestió de xarxes socials, no? Que nosaltres també l'aposta que nosaltres fem amb les xarxes de poder comunicar i poder interactuar amb la ciutadania a través de la xarxa.
Vosaltres, a dins del vostre equip, teniu gent molt coneguda de xarxes socials, no?
Això mateix, sí, tenim un equip de primera divisió, de Champions.
De primera divisió.
De Champions, eh? I, vaja, i aquí també hi estem treballant i, per tant, doncs, el futur és mòbil. Fa 2 o 3 anys dèiem, el futur és mòbil. Jo crec que ja podem dir que el present ja és mòbil, no? Perquè, evidentment, tant el que fa les consultes a través de dispositius mòbils com pel que fa tot el fenomen del 2.0, evidentment anem cap a un món mòbil absolutament.
I què canvia un fenomen com les xarxes socials des del punt de vista d'una organització des de fora, així, monolítica, lenta, pesada, com un govern?
Sí. Bé, no, canvia de que has de tenir uns community managers doncs, que siguin actius, preparats i que tinguin doncs, clar doncs, el món en què estem. No? Això de vegades pot generar algun tipus de complicació, no? Però jo crec que anem per aquí. Per tant, tenim això, tenim una gent que està especialitzada ja en mobilitat, en el món del mòbil, i que està fent molt bona feina, tant en l'àmbit doncs, estrictament de l'administració com el que són serveis més d'atenció a la ciutadania més concrets, no? Però serveis de meteorologia, serveis de rodalies, serveis de... Hi ha alguns d'aquests serveis que els tenim automatitzats, també. Hi ha alguns dels serveis, he dit el de meteorologia, per exemple, o de l'estat de les carreteres, etc.
El que passa que aquí la velocitat ja és crítica. Sí. Sí. Tu pots justificar que en una web tardes 5 minuts, no? Però en el Twitter, si s'inunda en les vies del tren a Girona, per posar un fet que ha passat recentment, tens 30 segons per explicar-ho, no?
Sí, sí. Per això, vaja, això és així. Però bé, ens hem d'anar adaptant. Vull dir, la gràcia, el secret és anar-te adaptant, no? I tenir un bon equip i una gent que doni...
Una última qüestió que no voldria que se'ns escapara. Vosaltres esteu fent també una política d'obertura de dades, diguem, amb la filosofia aquesta, nosaltres som una empresa que al final els accionistes són els ciutadans, no sé si l'explicació és massa barroera, però ja s'entén el que vull dir, per tant, escolta, els ciutadans que facin el que vulguin, amb allò que al final és seu, no? Però això des d'una cultura de govern tradicional deu ser una autèntica revolució, no?
És una autèntica revolució, però és efectivament, com dius, una aposta de govern de tirar endavant l'obertura de dades. De fet, nosaltres tenim un portal específic, que es diu Dades Obertes a gencat.cat. Aquest portal l'hem anat enriquint i l'hem anat fent créixer. I fa un parell d'anys el govern va adoptar un acord de govern pel qual s'havia de fer aquesta obertura, s'havia de fer un inventari, que ja el tenim fet, de totes les dades susceptibles de ser obertes, i per tant això és una aposta que hem tirat endavant. Amb aquest tema, per què? Perquè la filosofia és el que tu has dit, escolti, les dades que estan en el sector públic són del ciutadà. Per què? Perquè estan generades amb impostos del ciutadà. Sí, els impostos dels ciutadans fan que l'administració sigui depositària d'aquestes dades, evidentment, en últim terme, diguem, els accionistes, els propietaris són els ciutadans. Per tant, amb aquesta filosofia hem tirat endavant aquest inventari i hem obert uns conjunts, uns datasets importants de dades, i aquesta és una aposta, vaja, claríssima del govern i estem fent ella, estem...
I una última cosa que sempre m'agrada preguntar, ja sé que és molt complicat i en un cas com el teu, que al final això acaba depenent d'unes eleccions i que els ciutadans efectivament decideixen qui està al govern. Per tant, no traguem-li el component polític, eh? Diguem, com imagines d'aquí 5 anys una cosa com el GenCat?
Carai, això sí que és complicat. Això sí que és la... com l'imagino? Bé, a veure, jo me l'imagino amb una interacció encara més... més ferma que ara amb el món de la mobilitat i amb el món del 2.0. És a dir, al final tots els canals que tenim d'atenció ciutadana, el presencial, el telefònic, el virtual, xarxes, tot això al final ha d'anar convergint de tal forma doncs, que el ciutadà, que ara ja està acostumat a adreçar-se a l'administració o adreçar-se a qui sigui, està acostumat a triar. El ciutadà li agrada triar, li agrada en funció del moment o de la ubicació en què està, etc. Doncs li agrada poder-se adreçar a l'administració o bé presencialment o bé per xarxa o bé per telèfon o bé per web o per la tablet, etc. El ciutadà ha de poder triar i el servei que li donem ha de ser el mateix, amb el mateix nivell de qualitat i el mateix nivell de garanties. No? Per tant, com m'imagino el GenCat, doncs, que amb aquesta convergència amb el món de les xarxes, per tal doncs, que tu puguis, o bé des del mòbil, o bé des d'un aparell de sobretaula, o bé des d'una oficina, un taulell d'una oficina, doncs puguis tenir la mateixa informació, el mateix servei, amb la mateixa qualitat i el mateix nivell de satisfacció.
Molt bé, Ignasi Genovès, director general d'Atenció Ciutadana i Difusió de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per haver compartit aquesta estona a l'internauta i per la feina que feu, òbviament, des de fa gairebé ja 20 anys.
Molt bé, moltes gràcies, Vicent, per convidar-me i vaja, ha estat un plaer.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Som un país d'innovadors que no en té prou amb adaptar-se a un món que canvia de pressa. Volem provocar canvis per posar-los al servei de tothom. Ho hem fet i ho tornarem a fer. El futur és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan. Bon dia i plujós dia.
Bon dia mullat, sí, sí, relativament.
T'has tapat bo. O t'has deixat el paraigües a casa o has vingut així?
El paraigües
previngut.
A sobre i el cangur i tot.
Molt bé. I has vingut per parlar-nos d'una paraulota.
No, una paraulota no.
Ergonomia.
Ergonomia, que vol dir, és a dir, com hem de reaccionar, com el nostre cos s'ha d'adaptar al treball amb l'ordinador. Però ja saps que això de l'ordinador...
Allò de les posicions...
No és... Sí, això de l'ordinador no és natural.
No, bé, sembla que sí, vull dir, jo ja
gairebé... Bueno, i estem moltes hores.
Tota la vida, o sigui...
Però el nostre cos està preparat per caminar i per aquestes
coses... Per caçar
coses.
I recol·lectar...
Sí, però per... no per estar sentat moltes hores davant d'un ordinador, així que hem de cuidar-lo, hem de tractar-lo bé, el nostre cos, perquè no es faci malbé. Hi ha moltes normes d'ergonomia.
En repassarem algunes.
Hores. Mira, n'hi ha tantes, hi ha tantes coses que ho dividirem en dos programes. Avui parlarem dels cinc sentits. I la setmana que ve parlarem de mobiliari i postures.
Molt bé.
Perquè ja veureu com que el mobiliari també ens afecta molt com estem davant d'una pantalla, si pensem, i sobretot això és el que més avui parlaré, si pensem que estem sentats en una taula fent i treballant amb un ordinador. Si pensem com ho fem avui, als vespres, quan estem estirats per allà sobre un sofà, amb una tauleta a sobre que no la tenim mai,
clar,
en la posició correcta...
Les pissarretes i els mòbils deuen haver canviat bastant l'ergonomia.
No, ara ha empitjorat molt l'ergonomia.
Per això. Ha canviat en part negatiu.
Perquè estàs sentat de qualsevol manera en un sofà, tens una pissarreta que no saps com la tens, si la tens així, la tens així, i dius, a veure això... Perquè estàs mirant la pissarreta i estàs mirant a la pantalla del televisor, o estàs fent tres coses o quatre en simultani...
O la lletreta dels mòbils.
O la lletreta dels mòbils. I això t'engega a fer punyetes totes les normes ergonòmiques que hi ha.
Molt
bé, escolta, comencem per la primera, que és la vista, la més important. Jo porto ulleres per, entre altres coses, a part de per l'edat que tinc, per les hores que porto al davant d'un ordinador. Això ens passa a tots.
Jo també.
A tots. I ens passa, ens anirà passant. Portem, ens assentem moltes, moltes hores davant d'una pantalla. I el primer que hem de tenir en compte és la mida de la pantalla. És a dir, amb quina pantalla treballarem? Amb una, això són molt poques polzades, o si estem davant d'una pantalla normal, com ja he dit abans, que intentaré centrar-me en pantalles i posicions de treball, no les d'oci.
Però hi ha una diferència entre el portàtil i l'ordinador de sobretaula.
Sí, però un dels consells que jo us donaria sempre és que el portàtil tingués una pantalla gran. Perquè per la pantalla, quan més gran sigui, millor. No és mai prou gran. Sempre quan més gran sigui, millor aquella pantalla. Podreu veure més coses. Teniu l'inconvenient, això sí, de que és un descontrol, se us pot desendreçar les coses, perquè com que és més gran n'hi caben més i al final no saps. Una finestra tapat la següent i et quedes sense trobar el que estaves buscant. Però bé, si sou una mica endreçats, una pantalla gran us anirà molt bé.
Bé, comencem per on havíem de començar.
Comencem.
Ens emprenquem i...
Primer de tot, resolució Full HD, que és...
A veure, això traduït és...
És el que els televisors d'avui en dia li diuen 1920x1080.
Alta definició.
Alta definició real. Ja saps que ens van intentar enredar amb allò d'alta definició ready, preparat per l'alta definició. Ah. No, alta definició real, de veritat. Full. 1920x1080. Distància. Heu de tenir la pantalla a uns entre 40 i 70 centímetres. És a dir, no la podeu tenir aquí al davant, ni... la podeu tenir massa lluny perquè no la veureu. I en posició quasi vertical, però no vertical del tot. Uns 5 graus inclinada, la part de sobre tirada una mica cap enrere.
I això?
Perquè ja veuràs que després parlarem molt dels reflexes i perquè com es posen els ulls. És a dir, hem dit que havia d'estar quasi vertical. Ara quina alçada? És a dir, hem de tenir... pràcticament la part de dalt de la pantalla on tenim els ulls. I perquè per aconseguir-ho normalment les pantalles estan més baixes, les hem de pujar, que per això es van inventar els distints telefònics. Sí, els distints telefònics serveixen per poder pujar la pantalla, ja no serveixen per res més. Doncs
mira, jo tenia el dubte de per què servia, doncs ja.
Per pujar les pantalles. I segons lo baixa que sigui, bé, si tens una bona pantalla és regulable amb alçada, però si tens una pantalla normal i corrent, 1, 2, 3 llistins telefònics i te'ls van pujant. Això és molt important. És a dir, tu tens un angle de visió preferent, que és la teva vertical i cap avall.
Sí.
Per això, la part de dalt és la que ha de quedar més o menys als teus ulls, perquè vegis això, i la part de baix amb facilitat. Tot ve al final, tot el problema de la vista, no només serà un problema de la vista, i no serà un problema de les cervicals que tenim aquí al darrere, que les acabarem destrossant. Per tant, si estem rectes i tenim una pantalla a la nostra alçada, les nostres cervicals...
No patiran.
Patiran menys, seguiran patint. Ben il·luminades. Si esteu en un lloc que hi hagi una finestra, no estigueu mai de cara a la finestra, perquè això el que fa és... us dona... una llum de fons que us enlluerna, ni estigueu de cara a la finestra.
Això t'anava a dir, el reflex.
Ni de cara, ni que la finestra estigui al darrere vostre. Perquè si està al darrere vostre el que fa és reflectar-vos. El que ha d'entrar la llum és pel costat.
D'acord.
I si no, us podeu canviar una cortina.
Sí, sí.
Però ja veureu que...
O una habitació fosca.
Bé, millor una cortina. Bé, és que si tens una habitació fosca, que és la següent, necessitaràs llum per treballar. Perquè el que no pot ser és que tot el llum que tu facis servir et vingui de la pantalla. Entre altres coses, a més, perquè si no, no veuràs el teclat.
No, però llavors els teclats aquests retroil·luminats,
No veuràs el teclat i et cansa molt més la vista si només tens un focus de llum. És important, si tu tens una lampareta al costat de l'ordinador, que aquesta lampareta t'il·lumini el teclat. Que no t'il·lumini la pantalla perquè tornaràs a tenir reflexes. I una cosa Molt tonta, molt tonta, molt tonta, però que l'heu de tenir present. La pantalla d'Estaneta.
Callo.
Bé, a l'Estaneta, perquè si té el greix dels dits o està bruta, això el que fa és tenir més reflexes i et molesta més a la vista. Més consells molt importants. Descanseu.
Això és descanseu. El més difícil.
Bé, jo us deixaré un parell o tres de programes que els poseu al vostre ordinador i cada cert temps us paren i us paren la pantalla, o sigui, l'esborren i no podeu treballar.
Però la RAM, allò que comentàvem l'altre dia, conserva, diguem-ne, les dades, no?
Sí, sí, l'ordinador conserva les dades. Apaga la pantalla i us fa descansar 5 minuts, que el consell òptim seria 5 minuts cada hora.
O ens podem aixecar, no, també?
No, us apaga i llavors el que hem de fer és aixecar-nos i estirar una mica les cames. Però com que t'apaga la pantalla, no hi ha més nassos. No veus res. Bé, sí, pots desactivar-lo, però si el poses és perquè tu vols que algú et recordi, i aquest algú és un programa, i que t'ho recordi una mica insistentment, que has de deixar de treballar i dedicar-te a una altra cosa, perquè si no, no podràs. També és molt important que no se'ls sequin els ulls. I llavors, estan tanta estona allà, concentrats en una pantalla, sequen. I el que aconsellen els metges és que us poseu llàgrimes aquestes artificials.
Caram, o sigui, ara haurem d'anar treballant, vic, amb una farmaciola.
Bé, però és molt petit.
Però vas carregant la
bossa. No cal que ho portis, les deixes al despatx. I allà sempre has de tenir un arsenal de neteja pantalles, llàgrimes artificials, ulleres per treballar...
Les guies de telèfon...
Aquestes ja les has agafat una vegada i les deixes sempre per allà. Espera, que necessitarem més coses, ja veuràs.
Sí, ho veig, ja.
Anirem fent una llista. Bé, jo us deixaré un parell de programes, un per Windows i un per Mac, que el que fan és apagar-nos les pantalles. És important també, no sé si us en recordeu, fa uns anys, quan encara hi havia pantalles d'aquelles de tubo...
Sí...
que feien, quan intentaven vendre teles, que us deien allò de 100 megahertzos. I aquestes pantalles us descansaran, aquestes televisions, perquè ho anunciaven per la tele, per televisions, us descansaran la vista perquè no fan flic, allò que van corrent la imatge. Si us en recordeu, quan veieu una pel·lícula o una sèrie de televisió i hi havia una càmera que enfocava en una pantalla...
Sí.
La pantalla es veia com anava saltant. Allò anava saltant perquè una pantalla de televisor o una pantalla d'ordinador no té una imatge estable, sinó que és una imatge que es va renovant moltes vegades per segon. La dels 100 MHz, que era allò el gran invent, els 100 MHz volia dir que allò es renovava cada 100 vegades cada segon. Això és molt, molt ràpid, tu no te'n dones compte, però quan enfocaven en una altra pantalla, en una càmera, com que la càmera no anava a la mateixa velocitat o no enganxava al mateix moment, per això veieu que allò no... Bé, m'he anat a donar voltes. Però el que volia dir és, intenteu tenir una pantalla que sigui digital. I digital no vol dir que no tingui cul, que sí, que ho vol dir, però vol dir també que la connexió a l'ordinador sigui digital. Si és analògica, que és com eren fins fa molt poc temps totes les connexions, si és analògica, la connexió és d'aquestes que s'ha de renovar cada cert temps, que pot ser molt o poc, pot fer allò de... el flicker, que no sé com traduir-ho, pot fer pampallugues i us cansarà més la vista que si teniu una pantalla digital que rep la informació de l'ordinador de forma digital i la tradueix a la pantalla i te l'ensenya d'una forma molt més estable i més qualitat, a més a més. Per saber si teniu o no teniu una pantalla digital, la solució és mirar quin és el connector que esteu fent servir. És a dir, si esteu fent servir per la connexió un connector HDMI d'aquells de les teles modernes, vol dir que és digital. Si esteu fent servir un connector d'aquells, li diuen DB9, però bueno, és igual, és aquell connector trapezoidal, que té tres ratlles de pins, que és el que connecta de forma estàndard totes les pantalles. Si feu servir allò, vol dir que és analògic. Teniu dues solucions, us canvieu l'ordinador i en compreu un de més bo. O mireu que potser és possible que tingueu la solució digital i no l'estigueu fent servir.
D'acord, llavors seria una qüestió de cables.
És un problema de cable. O a lo millor teniu l'ordinador que sigui, té sortida digital i no teniu el monitor que tingui entrada digital. Comprar ara un monitor és relativament econòmic. Uh-huh. Un monitor, un televisor, que es pot fer servir com a monitor, un televisor Full HD, com abans estàvem comentant, uh-huh, deu estar per uns 150 euros, una cosa així. I a més li podeu enxufar l'antena i veure la tele quan vulgueu.
Va bé.
I he comentat abans que la pantalla ha d'estar així. Ara no se'n veu, però la pantalla ha d'estar recta, una mica inclinada cap enrere. Si esteu tirats al sofà, intenteu tenir-la més o menys a l'alçada de la vostra vista. No feu així, perquè llavors ja ho veureu.
Sí, això d'acotar el cap malament.
Acotar el cap malament. Tacte. Hem dit vista. I ara tenim el tacte, que és el teclat. I aquí patirem molt. Perquè el teclat és l'origen de la major part de problemes del túnel carpià. Que és, hi ha una conducció dels nervis, que és molt estreta, per on passen els nervis del braç a la mà. Aquesta conducció s'obtura, o els nervis s'inflamen, i veus les estrelles. I pràcticament no pots treballar amb l'ordinador. Com heu de tenir? A veure, podria explicar-ho, però ho ensenyaré. La mà ha d'estar el més recta possible per treballar. Heu de tenir el teclat una mica inclinat per darrere.
Sí, aixecat per darrere.
Sí, quasi bé tots els teclats tenen unes potetes, sí, que les traieu i llavors queda una mica inclinat. I la mà ha d'estar a la mateixa alçada que el teclat. És a dir, no podeu tenir la mà així i anar fent així, perquè llavors...
El colze ha caigut malament.
Malament. Heu d'estar rectes i heu de tenir-ho tot a la mateixa alçada. Si podeu tenir, a més, si el teclat és molt gruixut i, uh-huh, i s'aixeca molt, si podeu tenir alguna cosa per recolzar la mà, molt millor, perquè llavors, si no, estaríeu una altra vegada en aquesta posició. Si la podeu deixar
és el
més recte possible, millor.
Sí,
allò
que
tenen com un gel a dins, sí, com un gel a dins, és una altra cosa que també haurem de tenir al despatx. Anem fent gel de... no de gel fred,
de
sinó de gel.
Sí, sí, sí.
Que ara no sé...
Una
cosa gelatinosa, exacte. És una tonteria, però és important que el teclat no es mogui.
Sí.
És a dir, si heu perdut els topes aquells de goma que hi ha perquè no es mogui, aneu a comprar-ne i poseu-los, perquè un teclat que es va movent vol dir que la vostra mà no sap on posar-la, uh-huh, i esteu tota l'estona malament. I el que hi ha al costat sí que s'ha de moure, que és el ratolí. Igual, l'heu d'intentar agafar amb aquests tres dits centrals a sobre el ratolí, i aquests altres dos, un a cada costat. I no fer això, ni comprar un ratolí d'aquells enormes, que no sé, perquè va haver una època que es van posar de moda, perquè el ratolí ha de quedar dins de la vostra mà. És a dir, no fer així.
No l'ha de sobrepassar.
No l'ha de sobrepassar. És a dir, si teniu una mà petita, aneu i compreu un ratolí petit. És a dir, si és així de senzill. Ara han sortit els trackpads. A més de que existien en els portàtils, ara hi ha trackpads que també els pots posar.
Sí.
És un problema de que cadascú té els gustos que té. Jo m'he acostumat al trackpad, crec que no és tan precís com és un ratolí. Però és més còmode, vas passant el dit per allà a sobre, tens les teves gestualitats.
No, i sobretot si no tens una taula al costat i el ratolí és impracticable.
Sí, no, i a més com que resulta que ens hem acostumat a treballar amb el telèfon, amb els gestos del telèfon, a treballar amb les pissarretes, tot això, doncs el trackpad ja quasi és una extensió habitual. I a més no ens passa com el ratolí. El ratolí ens passava que se'ns acabava la taula, ja saps? El trackpad no, és una cosa que està allà i que d'allà no es mou.
Sí, sí.
I una altra vegada... Tant el ratolí com el teclat, el ratolí sobretot, és a dir, deixeu-lo a la mateixa alçada. No poseu el braç aixecat, sinó més o menys a la mateixa alçada. Oïda.
A veure, parem l'orella.
Parem l'orella. Aquí hi ha qui diu que la música ambiental és una música de... És igual, d'ascensor. Ni que sigui bona, la música ambiental és un taladro. Però si voleu aïllar-vos, podeu posar-vos uns auriculars, i ara hi ha auriculars que el que et fan és aïllar-te de fora.
Però amb música?
Amb una espècie de so que elimina el soroll de fora. I tu pots estar escoltant la teva música en els teus auriculars i aquests auriculars t'estan aïllant el soroll de fora. Ho sento, li diuen noise suppression, suprimeix el soroll, però són uns auriculars, no són excessivament cars, però que el que fan és, analitzen el soroll que hi ha fora, et posen un altre so per matar-lo, i llavors et posen el teu so.
No n'havia sentit a parlar mai, però bé.
Sí.
Si tu ho dius...
Em queden dos sentits i cada vegada és més complicat de fer coses, eh? Un és l'olfacte.
A veure.
Amb l'olfacte intenteu, perquè està molt bé, tenir màquines d'ozó.
L'ozó, això és aquella capa...
L'ozó és aquell gas que diuen que va molt bé per oxigenar-te i per respirar bé. Doncs hi ha unes màquines que les podeu posar al despatx que el que et porten és ozó. Ara ja tenim la sort de que ja no tenim contaminació per tabac. Però l'ozó, tot i això, t'ajuda a mantenir un olfacte més tranquil.
Com si fossis al camp o a la muntanya, no?
Bé, no és exactament això. Això, si tens el despatx al camp i obres la finestra, millor,
ja,
però
ja, està, no?
ja sabem que no és.
Jo vaig apuntant a la llista, però s'està fent llarga tots els complements que avui ens proposes.
Bé, i ara és un que no hauríeu de tenir, que és el gust. I amb això acabaré fins la setmana que ve. El gust té un problema. Quan nosaltres estem treballant amb l'ordinador molta estona, ens trobem amb un problema, que piquem.
Que piquem?
Piquem menjar.
Ah, pensava que deies picar tecles.
No, piquem menjar. Piquem menjar. És a dir, no feu servir l'estar treballant amb l'ordinador com a excusa per anar picant, anar picant, anar picant. És a dir, el gust és un gran problema quan estem treballant amb l'ordinador. Intenteu no tenir res al costat que us faci perdre l'oremus i que digués, ara una regalèssia, ara un croissant, ara no.
Però això
és a dir, si sumes sedentarisme que tens, estan treballant davant d'una pantalla, més picar, és una combinació fatal.
Una combinació fatal, però clar, si lliguem amb el que deies al principi del sentit de la vista, que era aquells aparells o aquells programes que t'aturen la pantalla cada hora... i te la deixen en blanc o en negre.
T'aixeques, fas estiraments, estiraments, per exemple.
Nevera, estiraments fins a la nevera.
Pots beure aigua, que també està molt bé.
O cafès.
O cafè, bé, el cafè és una mica excitant. Va, cafè descafeïnat. Però tu pots fer estiraments. La setmana que ve, quan parlem de mobiliari i de postures. És a dir, què pots fer amb les cervicals, què pots fer amb els peus... com els has de tenir, per exemple, que els has de tenir amb alguna cosa que estiguin rectes a terra o una mica inclinats, és a dir, el que no pots és tenir els peus així, i aquí no se'n veu, però no pots tenir els peus que no t'arribin a terra, perquè acabaràs molt cansat. Però és igual, si al cap d'una hora fas 5 minuts de passeig, te'n vas a la màquina de cafè i lligues, per exemple. Que és una activitat molt
saludable. Amb
la mateixa
saludable. Màquina, no? Probablement.
Amb la màquina, bé, no sé.
Molt bé.
Poder se les inventaran, però de moment les màquines no et serveixen per lligar.
Doncs avui hem après...
Però si sincronitzeu el programa aquest, dels 5 minuts de repòs,
descans.
El sincronitzeu entre uns quants ordinadors i tots aneu a la mateixa hora a fer el cafè.
Doncs bé, avui hem après que necessitem moltes més coses de les que pensàvem per començar a treballar amb l'ordinador. Moltes gràcies, Joan.
Gràcies. El pèl llarg i ros, tot escabellades, patges nues, mitja desfullada. Un pit generós de labros atraucaven, amb la bandera tricolor alçaven. De promeses alliberadores, les portes es van fer acollidores. L'abraçada i
després sense possible regrés amb un joc de passa, passa tres colors com una mordassa amb llibertat, igualtat, fraternitat va suplantar la Sagrada Trinitat almenys la va plantar al mig del nostre cor la gent d'aquí coneix la cançó del rancor han de provar de resistir però què fer l'elegant Mariana el perfum somni fer amb curves dibuixades pels antics déus va embriagar tots els pobles fins als Pirineus l'abraçada i després sense possible regrés amb un joc de passa, passa tres colors com una mordassa possible regrés amb un joc de passa, passa tres colors com una mordassa la Mariana no melindrejava els seus arguments xuclaven la saba no deixaven espai per a la baralla i encara menys per a la batalla era només humans de la Mariana havien de ser fans s'ha calgut entendre quina mala broma una única senda només un idioma amb l'abraçada i després sense possible regrés passa, passa tres colors com una mordassa